Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. 10 graus de temperatura per inaugurar aquesta nova setmana. Avui estem a dilluns 14 de novembre del 2022. Neus Acín, de nou, què tal? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Com ens llevem a les comarques de Girona i Osona avui?
Doncs tenim uns 9-10 graus a Olot, a Castellfollit de la Roca i a Vic, 8 a Mieres i a Ripoll, es lleven amb 10 també a la Vall d'Envàs, a Sant Feliu de Pallerols i Anglès, 12 a Santa Pau, a Banyoles i a Girona, 13 a Figueres, 6 a Vall de Núria i un de positiu a Das.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Aquesta setmana ens portarà canvis més importants en acabar-la. De moment avui el dia variable, mig ennuvolat, emboirat, a primera hora molta humitat, fresca, no gaire fred, mínimes de 5 a 10 a l'interior, 12 a 15 cap a la costa i de dia costarà passar dels 20, 21 o 22 graus. Per tant, baixa una mica la temperatura diurna. Pràcticament no preveiem pluja, hi ha una petita possibilitat a primera hora del dia cap al sud, cap a la selva, i a la tarda, dia variable, mig ennuvolat, amb clarianes més abundants cap a Osona, cap al Montseny i cap a la selva, les Guilleries, aquí amb més estones de sol. Bé, la temperatura pujarà transitòriament un parell o tres de graus dimarts, però després a la nit ja entra mestral i baixaria la temperatura a última hora. Passarà un front, aquest front arribarà la tarda i el vespre de dimarts. Aleshores, doncs, preveiem alguna pluja a l'interior, quatre gotes al prelitoral i en principi això no arribaria cap a la costa. Nevaria cap als 2.300 metres al Pirineu i la nit de dimarts a dimecres cap als 2.000 metres. Tot plegat, poca precipitació, però hi ha aquest front atlàntic que ens ve del sud-oest primer i a última hora del dia vent de mestral. Un altre canvi de temps, arribaria dijous amb alguna gotellada al Pirineu, poca cosa, i el més important, divendres a la nit, un altre front fred, amb tempestes, amb més pluges i nevades cap als 1.500 metres que de matinada, el diumenge o el dissabte, podrien baixar 1.200 metres. Per tant, ve una refrescada important, temperatura que es normalitza, que serà més freda, a partir de divendres a la nit i dissabte. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Títols del dia. Avui continuarà l'audiència de Girona al judici a l'agent de la Policia Nacional acusat de matar la parella a trets amb l'arma reglamentària a Olot. Va passar, recordem-ho, el 20 d'abril del 2019.
L'home ja va declarar divendres dient que no té clar si va disparar la dona perquè diu que té flaixos. Segons ha explicat davant el jurat popular, aquella nit estava afectat pel consum d'alcohol i drogues i va tenir una discussió per gelosia. L'acusat ha afirmat que durant la disputa la víctima el va amenaçar en fer públic que és homosexual.
Pues me llamó maricón muchas veces porque ella sabía de mi condición sexual, pues que lo iba a hacer público. Porque eso era algo que yo mantenía en secreto, que solamente sabía ella y una amiga.
¿En su familia no lo conocía?
No lo conocía nadie hasta el momento de los hechos, ya sí, bueno, evidentemente.
El judici que es fa a la secció quarta de l'Audiència de Girona continuarà durant el dia d'avui. Es mantenen el nombre de rescats dels bombers a la Garrotxa. En el que portem d'any n'han fet 46, quan en tot el 2021 n'havien fet 48.
A les comarques gironines, els bombers han fet un 8% menys de rescats. En concret, entre l'1 de gener i el 31 d'octubre, s'ha passat de 420 serveis a 385. Les comarques amb més incidència són el Ripollès i l'Alt Empordà, amb 82 i 80 rescats, respectivament, pel seu atractiu turístic.
El sergent responsable de la unitat dels CRAE a Olot és en Pere Planagumà.
Hi ha de tot, hi ha la fatalitat, és a dir, podem anar correctament equipats i tenir mala sort i fer-nos mal, torçar-nos el turmell i llavors d'allà ja no ens podem moure i els hem d'anar a buscar, i també pot haver-hi altres raons, doncs que hem valorat bé la ruta, de que la dificultat era excessiva, de que feia molta calor, que ens hem hidratat poc, que no hem valorat bé doncs tot el conjunt del grup i resulta que hi havia algú que no caminava tan de pressa com pensaven en un inici. Poden haver-hi multitud de factors.
Planagumà recomana estudiar bé la zona que anem a visitar i avaluar les nostres possibilitats a l'hora de fer les rutes.
L'Ajuntament d'Olot es planteja canvis en el pla d'urbanització del Serrat. L'objectiu és construir una urbanització amb més de 300 habitatges que relliguin el Morrot amb la resta de la ciutat. El regidor d'Urbanisme és en Jordi Güell.
Perquè la ciutat ha crescut d'una manera, diguem-ne, d'una forma discontínua, no? I en aquest cas, aquest pla parcial és molt interessant perquè relliga tot el sector, que en podríem dir del que ara hem urbanitzat, de Carles I, amb el sector del Morrot que ja està urbanitzat i que ens queda tot aquesta peça, que és bastant gran, i per tant aquest relligar, és a dir, no es pot fer amb presses, s'ha de fer, diguem, en seny i s'ha de fer en calma.
El projecte, però, no satisfà tothom. L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola del Morrot ha presentat al·legacions qüestionant el model de mobilitat d'aquest pla parcial i lamentant que no es contempli un possible creixement del centre.
Han de tenir en compte, doncs, diversos factors, no? I un dels factors és l'opinió de les persones afectades, no? En aquest sentit, pensem que es podria haver consultat a l'associació, a l'escola, als veïns i veïnes.
És el Lluís Sant Rubió, és un dels membres de l'AFA de l'escola, que escoltarem durant aquest nostre informatiu. I també en matèria mediambiental avui hem de parlar dels senglars, perquè la Generalitat declararà l'emergència cinegètica al principi de l'any que ve per combatre la sobrepoblació de senglars.
La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitges, ho ha anunciat en una entrevista al podcast de Catalan News, Filin de 5, on ha explicat que, tot i que encara no s'han definit els llocs concrets on s'aplicarà, no es farà a nivell comarcal, sinó que s'acotarà per municipis o massissos.
L'emergència cinegètica està regulada per llei i està regulada també amb l'ordre de vedes, i el que es declararà en aquelles zones on en una banda tinguem una població molt alta de senglar, nosaltres treballem amb densitat i, per tant, que ja hi ha uns llindars establerts que el senglar està com molt disparat, i d'altra banda, a més d'aquesta superpoblació en aquestes zones concretes, també on veiem que hi ha danys reiterats de manera freqüent. Val? És a dir, és aquesta combinació. Aquestes zones es concentren sobretot a la zona del nord de Girona.
I també a la comarca de la Garrotxa hi està inclosa, no se n'escapa. Avui també en matèria cultural anirem a l'Olot.doc, perquè comença una setmana de documentals a la ciutat. Un miler d'estudiants podran veure en els propers dies diverses projeccions sobre temàtiques que estudiaran a les aules. Ja no seran només els d'ESO com fins ara, sinó que també s'hi afegiran els de primària.
La tercera edició del certamen, que durarà 5 dies i tindrà fins a 7 ponències, comptarà també amb la participació d'entitats olotines per presentar els documentals que es projectaran dedicats als adults.
El director de l'Olot.doc és en Joaquim Castells.
Les peticions ens les fan ells i o elles en temes de canvi climàtic, en temes de violència de gènere, en temes, qualsevol tema que d'alguna manera els estudiants, sigui l'edat que siguin, doncs són temes que els hi afecten, que els viuen cada dia i que després els poden tractar a classe.
I l'altre ítem cultural del dia és que ja està a la venda el nou llibre sobre l'artista Anna Manela. Aquest cap de setmana s'ha presentat La dona i el mur al pati de l'Hospici d'Olot. La publicació pretén anar més enllà d'un recull de l'obra de l'escultora. Ara, el proper pas serà la instal·lació d'una de les seves obres al carrer, segons ha explicat un dels membres de la comissió organitzadora, Pep Fargas.
Això ve d'una comissió que ens vam constituir després de la mort de l'Anna, ara fa 3 anys, i vam demanar a l'Ajuntament si podia fer exactament tres coses, de les quals dos ja estan fetes. Una d'elles és la magnífica exposició que es pot veure a les sales del museu, i l'altra és l'edició d'aquest llibre.
I en matèria esportiva, les coses no han anat bé a l'estrena de Risueño a la Unió Esportiva Olot. I és que el Llevant ha eliminat l'Olot per 0-4 de la Copa del Rei en tan sols neus 45 minuts.
Sí, els valencians de segona A van fer valer la seva superioritat i van derrotar els olotins amb 4 gols a la primera meitat, 2 de Soldado, un de Pubill i un altre d'Aimar en pròpia porteria. Jonathan Risueño no va poder debutar a la banqueta de l'Olot donant la sorpresa a la Copa.
Parla de que ha estat un càstig massa gros.
Demasiado rápido para lo que nosotros queríamos. Queríamos hacer un partido largo y un partido que tuviéramos nuestras opciones a balón parado o en alguna transición. Y ellos han salido muy bien y prácticamente han sentenciado la eliminatoria muy pronto. La idea era esperarlos un poquito en bloque bajo, en bloque medio y que ellos tuvieran el balón un poco en zonas un poco más alejadas a la portería e intentar ahí en alguna transición ponernos por delante y generarles alguna duda.
I l'Hoquei Olot torna a brillar per 2-1 en aquest cas. Un gol de Niol Mangas a l'últim minut dona els 3 punts a l'Hoquei Olot i la primera victòria a casa de la temporada.
En un partit molt igualat davant el Sant Just, els de García i Piera van recuperar el bon joc a la pista. Una defensa intensa i un atac pacient van ser les claus. Marc Prat segueix en estat de gràcia i va anotar el seu desè gol en el que va de temporada. És la segona victòria en 4 jornades de Lliga pels solutins.
Al final del partit partit, Jordi García, remarcava la importància del com s'ha aconseguit tornar a guanyar en aquest cas, en aquest enfrontament.
Crec que el que hem fet és una mica aquesta setmana tornar a recuperar temes estructurals d'inici, recordar coses. O sigui, crec que amb aquests recordatoris ens han anat molt bé per trencar aquesta dinàmica. Pensem també que l'hoquei i tots els esports, sobretot en temes d'equip, van molt es treballa molt en tema de dinàmiques. Quan tu tens una dinàmica negativa, el que has de fer és intentar que aquesta dinàmica es trenqui. Vale? Per trencar aquesta dinàmica, el que es fa o el que s'intenta fer, o el que hem intentat fer nosaltres, més ben dit, és aquesta setmana treballar aquests temes estructurals i començar un altre cop des de l'inici.
Avui és el dia del tercer temps, avui és dilluns, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre amb en David Planella i tot el seu equip analitzarem l'activitat esportiva del cap de setmana.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Trànsit, avui és dilluns de mercat setmanal a Olot. Policia municipal, endavant, bon dia.
Bon dia. Per avui dilluns tenim el mercat setmanal. Per tant, hi haurà més mobilitat de vehicles i persones, fent que els carrers principals hi hagi un trànsit més dens i sigui més dificultós estacionar els vehicles a les proximitats del centre de la ciutat. De carrers tallats tenim carretera Les Feixes, que faran obres tota la setmana i quedarà tancat i obriran el cap de setmana. El carrer Desemparats i el carrer Dolors també queden tallats durant tot el matí. De reserves d'estacionament en tenim el carrer Sant Bernat, davant del número 2, la càrrega i descàrrega de l'Hospici, el Ramon Casas i l'alcalde Lluís Casademont davant del número 13. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria. Protagonista a la crònica judicial avui per començar, perquè continuarà l'audiència de Girona el judici a l'agent de la Policia Nacional acusat de matar la parella a trets amb l'arma reglamentària a Olot el 20 d'abril del 2019. L'home ja va declarar divendres dient que no té clar si va disparar a la dona perquè diu que té flaixos. Segons ha explicat davant del jurat popular, aquella nit estava afectat pel consum d'alcohol i drogues i van tenir una discussió per gelosia. L'acusat ha afirmat que durant la disputa la víctima el va amenaçar en fer públic que era homosexual.
Segons ha explicat, ell i la víctima tenien una relació sentimental intermitent des de feia més d'un any. Ell era agent de la Policia Nacional destinat a Camprodon i la dona, mare de dos fills, vivia a Olot, en un pis situat al carrer Verge de la Guia. L'acusat ha assegurat que tenien discussions sovint, sobretot provocades per gelosia, però que sempre reconciliaven. La nit del 19 al 20 d'abril del 2019 van sortir plegats per Olot. El processat ha dit que ell va consumir alcohol i cocaïna i que també prenia anabolitzants per guanyar massa muscular. Mentre eren fora d'un pub i sempre, segons la versió de l'acusat, va arribar una noia que coneixia i es van saludar fent-se dos petons, fet que va provocar la discussió entre els dos fins que ell va decidir marxar. Segons el seu relat, de camí cap a Camprodon no va parar de sonar-li el telèfon amb missatges de la seva parella i quan va arribar allà la va trucar amb intenció de solucionar-ho. L'acusat va conduir fins a casa de la dona on la investigació apunta que va arribar cap a 2:45 de la matinada. Un cop allà ha dit que volia tenir una conversa amb la víctima sense alcohol ni drogues, però que tan bon punt va creuar la porta va veure que ella havia consumit cerveses i porros. A partir d'aquí ha assegurat que no recorda ben bé com va anar la disputa perquè només té pantallassos o flaixos i tampoc sap quina part del record és real. Responent al seu advocat, ha afegit que durant la batussa la víctima li va dir maricón moltes vegades, el va colpejar amb una ampolla i el va amenaçar en fer públic que és homosexual, ya que només ho sabia una amiga i ella.
Me llamó maricón muchas veces porque ella sabía de mi condición sexual, pues que lo iba a hacer público. porque eso era algo que yo mantenía en secreto, que solamente sabía ella y una amiga.
¿En su familia no lo conocía?
No lo conocía nadie hasta el momento de los hechos, ya sí, bueno, evidentemente, hasta ahora. Y eso me generó, pues, mucha rabia, porque yo quería que eso siguiera siendo secreto, era algo de mi esfera íntima.
De hecho,
todavía me cuesta admitirlo. Exacto.
No recorda haver utilitzat la pistola, tot i reconèixer els indicis, ni haver-se engegat un tret al cap després de matar la dona. Al final de la declaració, el processat ha afirmat que lamenta molt el que va passar.
Pues que lamento mucho lo que sucedió esa noche, que no sé cómo pude hacer esto, porque se supone que es la policía, independientemente del cuerpo al que pertenezca, es una persona experimentada, que debe de hacer, saber hacer frente a todas estas situaciones y que no volver atrás, que si pudiera, pues Irene estaría viva. Y que en la medida en lo que pueda, en este caso es medio económico, pues que haré todo lo posible y cuanto antes por saldar mi deuda.
Fiscal i acusació l'acusen d'un delicte d'assassinat amb les agreujants de gènere i de parentiu. La defensa admet l'assassinat, però apunta que hi ha circumstàncies eximents o atenuants, com que va patir bogeria transitòria provocat per la por que es fes públic que és homosexual, que tenia les capacitats afectades pel consum d'alcohol i drogues, que ha consignat 108.000 euros per fer front a les indemnitzacions pels fills de la víctima i que el cas ha trigat més de 3 anys en arribar a judici. El judici, que es fa a la secció quarta de l'Audiència de Girona, continuarà avui.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
L'Ajuntament d'Olot es planteja canvis en el pla d'urbanització del Serrat. L'objectiu és construir una urbanització amb més de 300 habitatges que es relliguin al Morrot amb la resta de la ciutat. El projecte, però, no satisfà tothom. L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola del Morrot ha presentat al·legacions qüestionant el model de mobilitat d'aquest pla parcial i lamentant que no es contempli un possible creixement del centre. Informa Aniol Puigverd.
El pla urbanístic del Serrat entre el cementiri i l'Escola del Morrot pretén ser el més aviat possible una nova urbanització amb més de 300 habitatges, nous comerços i noves connexions viàries repartits en un espai de 75.000 metres quadrats de superfície. Aquest pla parcial va rebre 3 al·legacions i a hores d'ara el consistori les està valorant. L'Ajuntament d'Olot qualifica de màxima importància aquest pla urbanístic, ja que l'objectiu és que pugui connectar millor el barri del Morrot amb la resta de la ciutat. El regidor d'Urbanisme d'Olot és Jordi Güell.
Perquè la ciutat ha crescut d'una manera, diguem-ne, d'una forma discontínua, no? I en aquest cas aquest pla parcial és molt interessant perquè relliga tot el sector, que en podríem dir del que ara hem urbanitzat de Carles I amb el sector del Morrot que ja està urbanitzat i que ens queda tota aquesta peça, que és bastant gran, i per tant aquest relligar, és a dir, no es pot fer amb presses, s'ha de fer, diguem, enseny i s'ha de fer en calma.
D'aquests 320 habitatges que l'Ajuntament vol ubicar a la zona del Serrat, 160 seran d'habitatge protegit, motiu pel qual hi haurà limitacions de preu que vindran fixades per la Generalitat. L'equip de govern vol fer-ho sense presses i amb les normes ben clares.
Precisament de tot el sostre edificable, és a dir, de tots els habitatges que s'hi poden fer, el 50% del sostre edificable és habitatge protegit. I per tant, ens sembla que aquesta oferta de sòl privat, però que ha d'anar destinat a la promoció d'habitatge públic, pot solventar en part l'accés a l'habitatge, no? Que, bueno, que sabem tots que és un problema, diguem-ne, dels grossos que hi ha en no Olot, és a dir, absolutament a tot arreu.
El pla urbanístic que va aprovar l'Ajuntament d'Olot ha rebut diverses al·legacions. Una d'elles és la de l'AFA del Morrot, que no suposa la totalitat al projecte, però reclama pacificar l'entorn escolar. El pla urbanístic del Serrat contempla envoltar l'escola pública del Morrot i la llar d'infants municipal La Gradera. L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola del Morrot es mostra totalment contrària que hi puguin transitar cotxes i aposta per peatonalitzar els carrers dels dos centres educatius. Un dels membres de l'AFA del Morrot és Oriol Carbonell.
I amb aquestes el que proposem a l'Ajuntament és que, comptes de ser un carrer transitable i amb aparcaments que separi la zona verda, que està molt bé, la zona verda amb un parc infantil i així, el que demanem és que hi hagi un altre passatge, com el que baixa de l'escola, que separa amb la guarderia, que sigui un carrer de serveis, no? Que puguin accedir-hi a les ambulàncies o a la brigada o els bombers, per dir-ho manera, però que no sigui de trànsit habitual, que ens separi de l'espai verd de l'escola. I així la sortida pot ser molt més agradable per la mainada i directament cap al parc.
Tot i que el projecte d'urbanització del Serrat ja s'hagi aprovat inicialment, des de l'AFA del Morrot es mostren descontents perquè, segons ells, no se'ls ha tingut en compte. Lluís Rubio és també membre de l'AFA.
Han de tenir en compte, doncs, diversos factors, no? I un dels factors és l'opinió de les persones afectades, no? En aquest sentit, pensem que es podria haver consultat a l'associació, a l'escola, als veïns i veïnes, haver fet unes trobades per treballar-ho conjuntament. Pensem que hagués estat una via que ens haguessin sentit més còmodes, sí. No pas en el fet d'haver de presentar al·legacions, que sembla com que hi estiguis en contra, no? I no és que hi estiguem en contra, sinó que, ostres, volem intentar, doncs, que aquest suposat creixement que diuen que necessitem, doncs, bueno, tingui una línia, doncs, el més sostenible possible i el més d'acord amb fer fàcil la vida dels infants.
Des de l'AFA del Morrot veuen amb bons ulls el projecte del Serrat aprovat per l'Ajuntament d'Olot, però lamenten que no es contempli una possible ampliació de l'escola.
Canviem de qüestió, es mantenen el nombre de rescats dels bombers a la Garrotxa. En el que portem d'any n'han fet 46, quan en tot el 2021 n'havien fet 48. A les comarques gironines els bombers han fet un 8% menys de rescats. En concret, entre l'1 de gener i el 31 d'octubre s'ha passat de 420 serveis a 385. Les comarques amb més incidència són el Ripollès i l'Alt Empordà, amb 82 i 80 rescats respectivament, sobretot pel seu atractiu turístic.
El sergent responsable de la unitat GRAE Olot, Pere Planagomà, reconeix que tot i constatar que els rescats han disminuït, no saben amb exactitud quines són les causes reals, però valoren dues possibilitats. Per una banda, que després de l'eliminació de les restriccions per la pandèmia, hi ha menys turistes fent activitats esportives sobre el terreny, i per l'altra, que la gent està més conscienciada i pren més precaucions.
Nosaltres hem de ser conscients de l'activitat que anem a realitzar, però no només per nosaltres, sinó tot el grup que portem. I això va lligat a estudiar la ruta, dificultats, equipament, nivell de la gent, hidratació, tot d'elements que, depenent de l'època de l'any, ens poden condicionar més o menys. Ara anem de cares a l'hivern, doncs ja sabem que ens hem d'abrigar més, roba d'abric, il·luminació artificial perquè es fa fosc aviat, tenir una sèrie de consells de seguretat a sempre tenir presents a l'hora de muntar una sortida.
El Ripollès és la comarca de la demarcació de Girona que habitualment concentra més rescats i també on més s'han reduït aquest 2022, han passat de 107 a 82. Planagomà ho atribueix al fet que el Ripollès és l'única que té alta muntanya. L'Alt Empordà és la segona comarca on s'efectuen més rescats, tot i haver passat de 92 del 2021 a 80 aquest 22. D'aquests, 33 s'han fet a muntanya. A la resta de les comarques gironines, els rescats s'han pràcticament mantingut. La Garrotxa ha passat de 46 a 48. El responsable de la unitat GRAE Olot detalla que els rescats es produeixen principalment per dues causes.
Hi ha de tot, hi ha la fatalitat, és a dir, podem anar correctament equipats i tenir mala sort i fer-nos mal, torçar-nos el turmell i llavors d'allà ja no ens podem moure i els hem d'anar a buscar. I també pot haver-hi altres raons, doncs que hem valorat bé la ruta, de que la dificultat era excessiva, de que feia molta calor, que ens hem hidratat poc, que no hem valorat bé, doncs, tot el conjunt del grup i resulta que hi havia algú que no caminava tan de pressa com pensaven en un inici. Poden haver-hi multitud de factors.
Actualment i en paral·lel el cos de bombers treballa per descentralitzar els recursos. L'objectiu és tenir-los a prop on hi ha els equips de rescat i reduir el temps d'actuació. En aquest sentit, el parc de bombers d'Olot disposen d'un helicòpter 220 dies a l'any.
Nosaltres tenim els helicòpters de rescat i intentem tenir-los el màxim de dies possibles on hi ha els grups de rescat. D'acord? Llavors, parlant en el cas Olotí, nosaltres tenim 220 dies garantits a l'any d'helicòpter i anem cap als 365. Per què fem això? Doncs és una cosa ja d'eficiència, és a dir, si nosaltres tenim un recurs que ha de venir de Sabadell, tenim una estona de vol que ens va en contra i que llavors a l'hora de fer la logística de l'helicòpter, és a dir, de repostatge i tot plegat, ens endarrereix el servei i fa que no puguem estar disponibles per un següent. Llavors la manera bona de gestionar aquest recurs és cada vegada tenir-lo més descentralitzat i poder arribar abans i ser més eficients a l'hora de realitzar un servei.
Planagomà recomana estudiar bé la zona que anem a visitar i avaluar les nostres possibilitats per fer les rutes.
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts, hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres, perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
I marxem ara cap als boscos perquè la Generalitat declararà l'emergència cinegètica al nord de les comarques gironines a principis de l'any que ve per combatre la sobrepoblació de senglars. La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi Ambient ho ha anunciat en una entrevista al podcast de Catalan News, on ha explicat que, tot i que encara no s'han definit els llocs concrets on s'aplicarà, no es farà a nivell comarcal, sinó que s'acotarà per municipis o massissos. La mesura permetrà al departament actuar de manera més àgil per posar-hi fre i fer accions complementàries amb els rurals, com ara alguns tancaments.
La població de senglars a Catalunya ha crescut exponencialment en l'última dècada i s'han convertit en un autèntic problema per moltes zones, no només rurals, sinó també urbanes. Per fer-hi front, la Generalitat va presentar el març passat un pla de xoc per controlar-ne la població i reduir els danys que provoquen. El pla està dotat amb uns 11 milions d'euros i es fixa un horitzó de 3 anys, tot i que el departament preveu que sigui plenament efectiu a partir de l'any vinent. El pla gira a l'entorn de l'actualització de la normativa, controlar les poblacions de senglars, els danys als conreus i les zones urbanes. Entre les mesures inclou la creació de taules de cogestió, algunes de les quals ja estan en marxa, la creació de la figura del caçador expert, una línia de subvencions d'un milió d'euros per promoure el consum de carn de caça o millorar la seguretat de les batudes, entre d'altres. Sanit ja es diu que és molt important, per exemple, la figura del caçador expert col·laborador, perquè s'està perdent. Una altra de les mesures en què treballen i que preveuen posar en marxa a principis de l'any que ve és la declaració d'emergència cinegètica al nord de la demarcació de Girona.
Estem treballant per declarar l'emergència cinegètica, també, com comentava, que seria de manera efectiva a principi de l'any que ve, una emergència cinegètica que ens permetrà actuar de facto des de l'administració en zones realment on hi hagin problemes, i també estem treballant amb sectors específics, com per exemple hem creat la taula de cogestió de la vinya. No? La vinya és un conreu que especialment pateix els efectes del senglar, i estem treballant amb les denominacions d'orígens, amb l'INCABI, per poder donar solucions.
La directora general d'Ecosistemes també avança que, tot i que encara s'estan definint els punts on s'aplicaria, no es farà a escala comarcal, sinó que s'acotarà per municipis o massissos.
L'emergència cinegètica està regulada per llei i està regulada també amb l'ordre de vedes, i el que es declararà en aquelles zones on en una banda tinguem una població molt alta de senglar, nosaltres treballem amb densitat i, per tant, que ja hi ha uns llindars establerts que el senglar està com molt disparat, i d'altra banda, a més d'aquesta superpoblació en aquestes zones concretes, també on veiem que hi ha danys reiterats de manera freqüent. Val? És a dir, és aquesta combinació. Aquestes zones es concentren sobretot a la zona del nord de Girona.
Sanit ja també insisteix que cal posar en valor la carn de caça, per això recorda que, a banda de la línia de subvencions d'un milió d'euros per ajudar a incorporar-la a la cadena alimentària, també estan treballant en l'actualització del decret de camp de caça per tal de fer més àgil la seva comercialització.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Temps ara per la cultura. Setmana de documentals amb l'Olot Pundó, que un miler d'estudiants podran veure en els propers dies diverses projeccions sobre temàtiques que estudiaran a les aules, i ja no seran només els d'ESO com fins ara, sinó que també s'hi afegiran els de primària. La tercera edició del certamen, que durarà 5 dies i tindrà fins a 7 ponències, comptarà també amb la participació d'entitats olotines per presentar els documentals que es projectaran dedicats als adults. Ens ho explica en Pere Ubach.
L'Olot Pundoc és una mostra de documentals que presenten relats i cròniques d'interès amb l'objectiu d'ajudar a entendre i descobrir el món que ens envolta. Fins ara, la programació tractava una temàtica concreta. Aquesta edició, però, s'ha fet conjuntament amb entitats olotines, per tal que el programa sigui més específic per a cada grup. I, per tant, hi ha una oferta més eclèctica. El certamen està dividit en dues seccions. Una està oberta al públic general i l'altra, la secció escoles, està dedicada als alumnes d'ESO, batxillerat i graus de tota la comarca. Aquest any també s'hi han sumat els alumnes de 5è i 6è de primària. Es tracta d'una iniciativa per apropar el cinema documental al públic més jove. Joaquim Castells és productor d'Axis Films.
Les peticions ens les fan ells i o elles en temes de canvi climàtic, en temes de violència de gènere, en temes, qualsevol tema que d'alguna manera els estudiants, sigui l'edat que siguin, doncs són temes que els hi afecten, que els viuen cada dia i que després els poden tractar a classe.
L'Olot.doc Escoles és tot un èxit. Des de la direcció de la mostra asseguren que els documentals els veuen més de 1.000 alumnes. la capacitat màxima del festival, i això fa que molts centres educatius no puguin assistir-hi. El que diferencia aquest certamen amb d'altres és que després de la representació del documental es fa un col·loqui amb experts sobre la matèria per acabar d'aprofundir en el tema.
És el plus important que tenim a Olot.doc. Altres festivals també ho fan, però a Olot.doc des del primer dia vam voler-ho fer. O sigui, no és només, mira, anem al cine, anem a veure un documental. Perfecte, veus un documental. Abans de veure que l'expliquen, hi ha un presentador que te l'explica, però és que després tens una ponència col·loqui d'uns 45 minuts.
El certamen durarà 5 dies en què s'exposaran 8 documentals. 5 d'aquests estaran oberts al públic general i es faran 7 ponències.
Gràcies, Pere Ubach. Per cert, que ja està a la venda el nou llibre sobre l'artista Anna Manela. Aquest cap de setmana s'ha presentat La dona i el mur al pati de l'Hospici d'Olot. La publicació pretén anar una mica més enllà d'un recull de l'obra de l'escultora. Ara el proper pas serà la instal·lació d'una de les seves obres al carrer. Ens ho explica en Guillem Guardiola.
Després que l'univers poètic de l'escultora olotina Anna Manela s'instal·lés al Museu de la Garrotxa a través d'una exposició, el mateix grup d'amics de l'artista també ha decidit editar una publicació titulada Anna Manela, la dona i el mur. El llibre evoca la seva figura artística i personal. Pep Fargas és membre de la comissió impulsora del llibre.
Això ve d'una comissió que ens vam constituir després de la mort de l'Anna, ara fa 3 anys, i vam demanar a l'Ajuntament si podia fer exactament tres coses, de les quals dos ja estan fetes. Una d'elles és la magnífica exposició que es pot veure a les sales del museu, i l'altra és l'edició d'aquest llibre.
A banda d'aquestes dues propostes, encara queda una tercera pota que va demanar la comissió la col·locació d'una escultura d'Anna Manela al carrer. També s'ha anunciat que s'està produint una obra teatral inspirada en la seva figura. El llibre no pretén ser un compendi de l'obra d'aquesta artista, sinó anar una mica més enllà.
Una semblança de lo que era l'Anna, una aproximació des de diversos amics que han fet textos, no? També hi ha una aproximació més des de la crítica d'art i una altra més literària, però bàsicament les fotografies que s'hi poden fer són fotos, s'hi poden veure, són fotos d'en Pep Sau, del fotògraf Pep Sau, i és sobre l'obra pública, l'obra que té al carrer l'Anna Manela.
La presentació va comptar amb la intervenció de la companyia Sant Feina de Colors, que està preparant l'obra teatral d'Anna Manela. El llibre es podrà comprar a les llibreries Drac i Isop a un preu de 50 euros.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Anem als esports. El Llevant elimina l'Olot per 0-4, l'elimina de la Copa del Rei en tan sols 45 minuts. Els valencians de segona van fer valer la seva superioritat i van derrotar els olotins amb 4 gols a la primera meitat, 2 de Soldado, 1 de Pubill i un altre d'Aimar en pròpia porteria.
Jonathan Risueño no va poder debutar a la banqueta de l'Olot donant la sorpresa a la Copa.
David Planella.
El somni de la Copa del Rei es va esfumar molt aviat. De fet, al minut 5, Roberto Soldado ja havia marcat el primer gol del partit, es va quedar sol gràcies a un rebot i va definir bé davant de batalla. Els valencians van traslladar al marcador el domini que van tenir damunt del terreny de joc. El seu entrenador, Javi Calleja, es va prendre molt seriosament el partit. Només va alinear un jugador del filial, el central Carlos Jiménez, i el seu equip va respondre amb contundència. Al minut 25, altra vegada Soldado va fer el 0-2. Al 32, Marc Pubill va marcar un golaç per posar el tercer. I al 35, Aimar es va fer en pròpia porteria el 0-4, quan intentava evitar el gol de Cantero. L'eliminatòria estava resolta a mitja part, molt de càstig en poc temps, tal com lamentava el nou tècnic de l'Olot, Jonathan Risueño.
Demasiado rápido para lo que nosotros queríamos. Queríamos hacer un partido largo y un partido que tuviéramos nuestras opciones a balón parado o en alguna transición, y ellos han salido muy bien y prácticamente han sentenciado la eliminatoria muy pronto. La idea era esperarlos un poquito en bloque bajo, en bloque medio, y que ellos tuvieran el balón un poco en zonas un poco más alejadas a la portería e intentar ahí en alguna transición ponernos por delante y generarles alguna duda.
Amb el 0-4 es va acabar la primera meitat i també el partit, perquè a la segona no va passar pràcticament res. El Llevant va fer canvis, va afluixar una mica davant d'un Olot que, això sí, no va baixar els braços en cap moment. Els olotins van competir i van aguantar el resultat. No només ho va destacar Jonathan Risueño, també en va parlar el tècnic del Llevant, Javi Calleja. Els escoltem tots dos.
Los jugadores han dado todo lo que tenían dentro. Yo estoy contento con el esfuerzo que han mostrado porque, a pesar del resultado, en la segunda parte han competido al máximo y creo que hemos estado jugando de tú a tú lo que ha sido la segunda parte contra un equipo de segunda división que creo que es claro aspirante a subir a primera división.
La actitud de los jugadores ha sido formidable, que en la segunda parte han tenido más el balón y le han dado más sentido al juego, nos han desesperado, han competido muy bien y a veces es muy difícil mantener pues la concentración y la intensidad y creer en poder hacer cosas buenas cuando te pones con resultado en la versión del descanso. Entonces tiene mucho mérito y le deseo lo mejor.
Jonathan Risueño va afrontar el partit del seu debut sense Uri Ayala i Josep Cerdà lesionats. El tècnic va presentar una primera alineació amb un 4-4-2, amb Eloi Xumetra tornant a ser titulars i amb la gran novetat de Saïdou Bah, que va destacar a l'extrem dret. L'equip va intentar sortir amb la pilota controlada des del darrere, però va tenir problemes per controlar el mig del camp, dominat pel Llevant, i per frenar els atacants rivals molt inspirats en atac a la primera meitat. Ara la Copa del Rei ja és història amb aquest 0-4 i l'Olot pensa en la Copa Catalunya. Dimecres a 7:15 del vespre rebrà l'Andorra, un altre rival de segona A, a les semifinals d'aquesta competició.
I també en directe a l'antena de Ràdio Olot, com no podia ser d'altra manera. L'hoquei Olot ha tornat a brillar i ha guanyat per 2-1. Un gol de Niol Mangas a l'últim minut dona els 3 punts a l'hoquei Olot i la primera victòria a casa de la temporada.
En un partit molt igualat davant el Sant Just, els de García i Piera van recuperar el bon joc a la pista. Una defensa intensa i un atac pacient van ser les claus. Marc Prat segueix en estat de gràcia i va anotar el seu desè gol en el que va de temporada. És la segona victòria en 4 jornades de Lliga pels olotins.
Informa Roger Isern.
Tot torna i l'hoquei Olot s'ho va agafar al peu de la lletra aquest dissabte guanyant el Sant Just a la Josep Jou. Després de 2 jornades perdent, els olotins es van endur els 3 punts en un partit dels habituals a la Josep Jou amb sacrifici, patiment i creure-hi fins al final. A l'inici, guió molt similar a les 3 jornades anteriors, per no dir calcat. Al minut 6, canonada de Marc Prat i 1-0, el desè gol del 43 en 4 jornades. La primera meitat va tenir moltes faltes en contra de l'hoquei Olot i poques ocasions per dues bandes. En el seu retorn, Guillem Raurell es va convertir en un mur difícil de superar pels de Sant Just d'Esbert. Però en el minut 20, després d'una acció al segon pal, arribava l'empat de l'argentí Duhalde. El descans, empat a gols i igualtat a la pista. A la represa, mateixa línia, on els visitants no van aconseguir transformar una falta directa i van veure com els hi anul·laven un gol. Ocasions per dues bandes i bona resposta dels porters, fins que en el dia de la seva reaparició va aparèixer quan ja tothom firmava l'empat a Niol Mangas per marcar el 2-1 i posar el seu segell a la victòria. Al final del partit, Jordi García remarcava la importància del com es va tornar a aconseguir guanyar.
I aquesta setmana ja els he dit, o sigui, de conya perquè hem tret els 3 punts i tot, però preferia recuperar les sensacions i ho hem fet amb una victòria, a més, amb una victòria molt suada al final del partit, a falta d'un minut. Bueno, és que és increïble, sobretot també pel tema de l'afició, que així els hem fet vibrar fins a l'últim moment, a l'últim minut fem el gol, a més, amb un gol de Niol Mangas, que també l'hem recuperat després d'una lesió. Sí que és veritat que avui podia fer molts pocs minuts, per això hem fet 5 i 7 o 8 a la segona part, però molt contents, 3 punts molt importants.
Aquest dissabte a la Josep Jou es va veure un hoquei Olot que va recordar el de la temporada passada, unes sensacions i una dinàmica que van ser els objectius principals de la setmana d'entrenament, com va explicar el tècnic de l'hoquei Olot als micròfons de Ràdio Olot.
Crec que el que hem fet és una mica aquesta setmana tornar a recuperar temes estructurals d'inici, recordar coses. O sigui, crec que amb aquests recordatoris ens han anat molt bé per trencar aquesta dinàmica. Pensem també que l'hoquei i tots els esports, sobretot en temes d'equip, van molt es treballa molt en tema de dinàmiques. Quan tu tens una dinàmica negativa, el que has de fer és intentar que aquesta dinàmica es trenqui. Vale? Per trencar aquesta dinàmica, el que es fa o el que s'intenta fer, o el que hem intentat fer nosaltres, més ben dit, és aquesta setmana treballar aquests temes estructurals i començar un altre cop des de l'inici.
L'autèntic protagonista del partit va ser Aniol Mangas. Per sorpresa de tothom, va tornar a disputar minuts després de la lesió a l'espatlla que el tenia apartat del grup des de l'inici de la pretemporada. El seu retorn va ser tan màgic que es va tancar amb un gol a l'últim minut.
Avui he fet una cosa que no, com a professional de salut no recomano gaire, que és no fer cas als metges,
però l'equip em necessitava, jo necessitava l'equip, necessitava jugar a hockey i com que em trobava bé em tirar cap amunt. I bé, ha sortit bé la cosa.
Un retorn tant de l'equip com del capità Olotí, de formes diferents, però alhora els dos de forma positiva. L'hoquei Olot suma 6 punts de 12 possibles i se situa a la zona còmoda de la classificació. Dissabte vinent, a 8:45 del vespre, visita a la pista del Mataró, actual líder del grup nord.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Compareu preu.